Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
Bona tarda, us informa Elisa Homedes. Els familiars de Liu Xiaobo han escampat al mar les cendres del dissident i Premi Nobel de la Pau, mort dijous a causa d'un càncer de fetge després de 8 anys d'empresonament. Hores abans s'havien incinerat les seves restes en una cerimònia restringida als familiars directes. El govern xinès ha minimitzat la mort de Liu Xiaobo i ha rebutjat les crítiques d'arreu del món pel tracte dispensat a aquest opositor de 61 anys, figura emblemàtica de la lluita per la democràcia a la Xina. Més notícies, Marc Ruiz.
El líder dels socialistes catalans, Miquel Iceta, ja és el candidat oficial del PSC a la presidència de la Generalitat. El Consell Nacional del Partit, reunit al Palau de Congressos de Barcelona, ho ha ratificat sense sorpreses amb el 98% dels vots. Només començar el discurs, Iceta ha assegurat que vol ser el president que resolgui el procés independentista i ha demanat eleccions al Parlament.
Quan votem, ho farem de veritat, amb garanties de veritat, sabent que en democràcia la garantia és el respecte de la llei. Per cert, per votar de veritat, per què no fem ja unes eleccions al Parlament? Així podríem començar a sortir del laberint, que és el que la majoria dels catalans i les catalanes volen.
El govern ha posat en marxa el Pla Nacional contra la Violència Masclista, segons ha explicat avui a l'entrevista de Catalunya Informació la presidenta de l'Institut Català de les Dones. Núria Balada ha subratllat que és feina de tota la societat acabar amb la violència masclista, que aquest any a Catalunya hagi fet que 4 dones hagin mort assassinades per les seves parelles o exparelles.
Ha d'haver-hi, doncs, d'una forma coordinada amb tots els actors, un pas endavant en aquest àmbit. I crec que, doncs, també a través del Pacte Nacional contra la Violència Masclista, doncs, que hi hagi una implicació de tota la societat, no només de les polítiques de gènere, sinó a nivell general, doncs, poder fer front d'una forma més coordinada.
La taxa turística va recaptar 48 milions d'euros el 2016, un 9% més que fa 2 anys. Ho ha anunciat aquest dissabte el conseller d'Empresa i Coneixement, Santi Vila. La destinació que més diners recapta per l'impost sobre les estades turístiques és Barcelona, que suma 25 milions d'euros, un 52% de la xifra total. El conseller Vila ha valorat les dades presentades avui.
Té un paper molt important i, posats a fer patriotisme empordanès i gironí, després de Barcelona ciutat, la Costa Brava és qui més aporta la taxa turística.
Aquest any han mort 24 motoristes a la xarxa interurbana de Catalunya, 11 més que en el mateix període de l'any passat. Avui, a Sort, s'ha fet una sessió pràctica per ajudar-los a millorar la conducció. Sort, Estela Busoms.
Dels 24 motoristes que han mort aquest any, un terç, 8, han perdut la vida a les carreteres de la demarcació de Lleida, on es concentren ports de muntanya que són molt atractius per al col·lectiu. Avui, a Sort, una 50ena de moters han participat en una acció de formació on els han corregit errors i vicis que posen en risc la seva seguretat. És el cas del Joan Saez, un motorista de Lleida.
La costum que tenia i que tinc i que ha pres des de que porto moto, freno del davant. I bueno, i avui m'han demostrat en una curva el que passa amb el freno del davant, que m'he sortit fora. I bueno, m'han explicat això, que amb el freno del darrere no m'ho hagués passat. I ara ho provaré.
La setmana que ve els Mossos faran una campanya intensiva de controls als punts de més concentració de motoristes de tot Catalunya per detectar i denunciar conductes negligents.
Esport, Xavi Soler.
A punt de començar la final femenina del torneig de tennis de Wimbledon, que enfrontarà la nord-americana Venus Williams amb la hispano-venezolana Garbiñe Muguruza. Les dues jugadores ja són a la pista central d'aquest torneig de Wimbledon escalfant. Falta un minut perquè acabi la Q3 i sapiguem ja la graella definitiva del Gran Premi de Fórmula 1 d'aquest cap de setmana, de moment amb Hamilton liderant amb la pole position, amb Vettel i Bottas per darrere. També 100 quilòmetres pel final de l'etapa d'avui, de la 14a etapa del Tour de França, amb una escapada sense homes importants a la general, a 2 minuts del gran grup, amb el líder de la classificació general, l'italià Fabio Aru. Iona Carbonell ha guanyat la medalla de plata en solo tècnic de natació sincronitzada al Mundial de Natació de Budapest. La catalana només ha estat superada per la russa Svetlana Kolenichenko.
Fins aquí les notícies.
Cada Cada setmana, Anna Buades, Viviana Vallvé i Àngels Molina et faran passar una nit d'estiu inoblidable despullant un convidat.
Tu has fet noi un trio?
Com?
M'estàs suplantant i estàs fent fatal, tio!
Escolta, jo no t'ho sé suplantar!
La tienda de campanya, bueno, con la que no te apanya.
I aquest diumenge, Jordi Basté.
Hi ha cosa que ho digui més que escoltar-me.
Això no és un trio. Estrena a TV3, diumenge a la nit, després del Telenotícies Vespre.
Regió 7 t'ofereix la col·lecció de 6 braçalets dissenyats per Puig Dòria, elaborats amb pedres naturals i perles cultivades en aigua dolça. Aconsegueix cada setmana amb Regió 7 una nova pulsera. Ametista, perles, ònix, per només 5,95 €. A partir d'aquest dissabte 15 de juliol, al teu quiosc. Ara amb Regió 7, el toc de color, elegància i originalitat de les pedres naturals.
Solidaris, amb Adrià Bas.
S'acaba el curs i el Solidaris canvia de cicle. Bona tarda a tothom. La llibertat d'expressió és la base dels drets humans. Matar-la és reprimir la naturalesa humana i suprimir la veritat. Liu Xiaobo, Premi Nobel de la Pau. Benvinguts a l'últim programa de la novena temporada i no us penso avançar res del que hi haurà. Si ho voleu saber, quedeu-vos fins al final, perquè avui, els solidaris, mirem al futur.
Solidaris, perquè el més important són les persones.
Mirem cap al futur, però abans, deixeu-nos resoldre una crisi oberta fa un mes i mig que s'ha gestionat molt discretament i no volíem marxar de vacances sense, si més no, saber com ha acabat. Diverses federacions que integren la taula del tercer sector, en desacord amb la gestió del fins ara president Oriol Illa, van impulsar una moció per substituir-lo. Dijous d'aquesta setmana hi va haver reunió interna. Avui obrim els solidaris amb el comentari d'en Felipe Campos.
Ningú ha guanyat. Aquest podria ser el títol d'un capítol que es tanca després d'un mes difícil i complexa d'una ferida que es va obrir en el si de la taula del tercer sector social de Catalunya. Ella celebrava una assemblea extraordinària que va durar més de 6 hores, on les 35 federacions que formen part van arribar a un acord. Un acord, podríem dir, d'una solució salomònica per superar aquesta divisió. Una junta provisional que liderarà Enric Morís, coordinador de Creu Roja, amb institucions com Càritas, Fundesplai, Federació d'Entitats i Projectes i Pisos Assistits, FEPA, la Federació Catalana d'Entitats contra el Càncer, FESEC, i Salut Mental de Catalunya. Una junta provisional que haurà de convocar eleccions el més aviat possible, a la tardor. Han estat dies complexos, difícils. No ens agrada un tercer sector dividit i, sobretot, perquè no deixa veure la gran feina que s'està desenvolupant des de la base. Una institució que es baralla és una institució que no representa i, per tant, que no està a l'alçada del moment amb els grans reptes que hem d'afrontar per defensar drets socials i la feina de milers i milers d'entitats que formen part a través de federacions i que formen part també de la Junta. És per això que agraïm des de les institucions de base i des de les entitats que formen part aquest gest de generositat per part de la Junta sortint. I sobretot agraïm també a la mateixa Junta i al president Oriol Illa la feina feta, que estic convençut que ha estat una feina des de la seriositat, el rigor per posicionar a tants col·lectius, tantes iniciatives que són presents al nostre país. Per tant, energia, força i determinació per tenir una entitat forta, unida i que defensi els drets dels col·lectius més vulnerables del nostre país.
Adrián, què tal? Bona tarda.
Muy bien.
¿Tan nerviós?
No mucho, però que hace un poco de frío.
Sí, ah, tens fred. Ara demanarem a veure si poden pujar la temperatura de l'estudi. Adrián, què en saps tu de la ultradreta ara que no sabessis ara fa un any, per exemple?
Bueno, yo creo que todo el mundo tiene una concepción como muy decimonónica de lo que es la ultraderecha, de
caray,
los estereotipos generales de la ultraderecha del siglo pasado. Yo sobre todo me ha servido como para actualizar lo que conocía de ella y cómo su discurso ha cambiado y cómo se ha adaptado a los nuevos tiempos.
Uh-huh. Ara ho desenvoluparem, tot això, eh? A tu t'interessa la política, el funcionament del país?
Sí.
Llegeixes els diaris, veus les notícies?
Sí. Bueno, suelo informarme por las redes sociales, que cuando pasa algo importante lo puedes ver al instante y te acabas enterando por cualquier red social.
Uh-huh. Perquè tu estàs adaptat als nous temps, que són els teus, els que et toca viure... Es diu Adrián Ajenjo, està a punt de fer els 18 anys, els farà aquesta propera tardor. Aquest any ha acabat el batxillerat de Ciències Socials a l'IES Montjuïc de Barcelona i, atenció, amb matrícula d'honor, un 9,75, enhorabona.
Gracias.
¿Aquesta és la nota de selectivitat o només és la del batxillerat?
No, solo del batxillerato. La selectivitat la conocí después de acabar.
I es pot saber quina?
Un 12,77.
Apa, aquí, venga. Sempre diem que els joves són el futur i amb gent com ell podem estar tranquils perquè tenim joves molt ben preparats. Per això avui l'Adrián és als Solidaris. Però és que l'Adrián no és futur, l'Adrián és present. I ara començarà la universitat. Què vols estudiar, Adrián?
Finalmente estudiaré el doble grado de Criminología y Políticas Públicas de Prevención y Derecho a la Pompeu Fabra.
Què vol dir, finalmente? Que tenies una primera idea i ara en vols una altra?
Sí, bueno, es que al principio quería hacer Ciencias Políticas, pero bueno, creo que este grado me servirá más y mejor para lo que quiero dedicarme profesionalmente en un futuro.
A què et vols dedicar en el futur?
Pues me gustaría ser abogado. Aunque, obviamente, también me gustaría meterme en política. Que no vaya a hacer ciencias políticas no descarta que no me vaya
no, no
a meter
que no puguis fer-ho, exacte.
Al sindicato de estudiantes de la universidad o que no me pueda afiliar a un partido y pueda mantener una vida activa políticamente.
Uh-huh. Avui l'Adrián és aquí per diverses raons. Una mica en paral·lel a la trajectòria d'aquest mateix programa. Eh? L'Adrián ha acabat el curs fa 4 dies, igual que els Solidaris, que avui marxem de vacances. L'Adrián ha tancat un cicle, igual que els Solidaris, que avui també tancarà un cicle de 9 temporades a Catalunya Ràdio, 9 anys molt importants i molt especials. Però, a més, l'Adrián és aquí perquè aquest any ha estat reconegut amb el Premi de Recerca per la Pau de la Universitat de Barcelona per un treball titulat L'auge dels partits d'ultradreta a Europa. ¿Por qué vas a voler triar aquest tema de treball? Per un treball de recerca de batxillerat.
Sí, bueno, yo la verdad es que dudé bastante al principio sobre qué tema escoger. Quise hacer algo más de filosofía, pero como quería estudiar ciencias políticas por aquel momento, decidí coger un tema de ciencias políticas, pero que no fuera demasiado cerrado, porque hay temas que son realmente cerrados y te dificultan mucho a la hora de buscar información. Y que tratarán diferentes temas, como ha tratado
este trabajo. ¿Y la ultradreta no es tancada y hermética como para buscar información? Ahora me sorprende.
Sobre el auge, no. O sea, la ultradreta...
Sobre el fenómeno, vols dir.
Sí, pero realmente no he encontrado ninguna dificultad a la hora de buscar información de la ultraderecha. Uh-huh. Tienen webs y programas como todos los partidos, están totalmente normalizados. Uh-huh. Y este tema, pues, era muy nuevo y digamos que no es... Muy común que lo traté a alguien de bachillerato y por eso lo escogí.
No gens, i per això ens va cridar l'atenció i per això vam voler-te convidar. El teu treball es centra en els anys 2015-2016, per tant és absolutament contemporani,
sí.
Dos anys en els que de l'augment de les ultradretes arreu d'Europa, també als Estats Units, se n'ha parlat molt i moltíssim als mitjans de comunicació. Per tant, tenia una certa lògica que algú com tu doncs hi veiés un objecte de treball. Tu defineixes tres contextos actuals que condueixen aquest augment de les opcions d'ultradreta a Europa, com són la crisi econòmica, la crisi dels refugiats i l'augment del terrorisme.
Mm.
Per què aquests tres concrets?
Bueno, yo creo que en primer lugar hay que decir que todo movimiento político, todo partido político que se encuentra en un auge lo hace por su contexto. Obviamente, por ejemplo, Hitler no hubiera salido con tanta fuerza si no hubiera acabado como acabó la Primera Guerra Mundial, y bueno, él se reforzó de su contexto y la ultraderecha actual también.
Uh-huh.
Digamos que la ultraderecha se nutre de tres bloques ideológicos o bases ideológicas importantes, como son el racismo, que se ha adaptado un poco, y a las islamofobias, de ahí que el terrorismo es muy importante en nuestro contexto. También tienen un discurso antielitista, muy orientado a la clase obrera, que ha sido muy dañada por la crisis económica, y por último, la crisis de refugiados también va muy relacionado con el tema de que uno de sus ejes básicos del discurso es que quieren cerrar las fronteras.
¿Quina metodologia vas seguir per fer aquest treball? En quants països et vas fixar? En quins casos concret? I per què aquests i no uns altres?
Bueno, pues primero descarté Estados Unidos porque si tenía que escoger Europa y Estados Unidos ya se me hacía inalcanzable prácticamente el trabajo. Pero viendo que el poco tiempo que teníamos, decidí escoger tres, los que la ultraderecha es más importante, es más reconocida, sale más por las noticias y sobre todo iba a tener importancia en las elecciones de 2017 o 2016, que estos fueron Francia con el Frente Nacional, Inglaterra con el UKIP, con el tema del referéndum, y Amanecer Dorado en Grecia.
Alba Daurada de Grècia. Els casos d'Àustria, dels Països Baixos, aquests no et va donar temps d'analitzar-los, no?
En parte es por eso, pero creo que también en el trabajo hago una distinción de tres tipos de la ultraderecha y algunos de estos, como el de Austria o como el de Holanda, ya se inscribían y seguían los mismos patrones que en otros países. Entonces, hacer dos países con dos partidos que siguen los mismos patrones no es del todo necesario.
Doncs, ni que sigui de manera sintètica, definim-los aquests tres tipus de patrons.
Bueno, yo creo que en primer lugar está la ultraderecha más tradicional que se inspira en las épocas pasadas, como es Amanecer Dorado. Luego tenemos una ultraderecha más liberal, que suele ser más liberal por temas de cultura histórica, por ejemplo, el UKIP, porque el UKIP no tiene un discurso tan en contra de las élites ni tan obrerista como tienen otros partidos de la extrema derecha. Y luego tenemos la más común, que es la ultraderecha moderna o modernizada, que sería el caso del Frente Nacional, que al principio, en el siglo pasado, era neonazi como el Frente Nacional, pero digamos que ha adaptado y ha actualizado su mensaje para parecer un partido más contemporáneo y más de gobierno y más potente en temas electorales.
Ajá, ¿dónde traías las fonts? ¿No documentabas?
Básicamente de medios de comunicación, de información que ya tenía antes, que ya me sonaba. Entonces, si veía que la podía aplicar al trabajo, pues recurría a ella, y sobre todo para ser más objetivo y para encontrar sus ejes ideológicos, pues en sus propios programas electorales, que se pueden encontrar en sus webs y los puedes descargar. Y en estadísticas y estudios hechos recientemente.
¿Tenías la tutoría de algún de los teus profesores, supongo?
Sí, tenía la tutoría de Lourdes Estrada, que es mi profesora de filosofía, a la que le agradezco mucho haberme acompañado en este trabajo. Y lo hice con ella.
Porque tú, la filosofía, te agrada mucho, Adrián,
sí.
Tengo entendido que vas a ganar la segunda Olimpiada de Filosofía de Cataluña.
Ha sido mi nota más alta en selectividad.
¿Ah, sí? ¿Quina nota?
Un 10.
Un 10 de filosofía, sí. A selectivitat. Ja ni me'n recordo del que vaig treure jo a selectivitat. També és veritat que fa molts anys, quins autors t'agraden més a tu de la filosofia?
Bueno, yo creo que Marx me gusta bastante, sobre no tanto por su ideología política, que disido con él en algunos aspectos, pero sí en el pensamiento de que la filosofía sirve para transformar el mundo, no solo para teorizar sobre él. Y también me gusta mucho la teoría feminista de, por ejemplo, de Simone Beauvoir, o la teoría postestructuralista de Judith Butler.
¿Creus que ens hem oblidat, que hem perdut els referents filosòfics en la societat actual? Perquè ara estic pensant en quanta gent haurà fet aquest examen de filosofia a la selectivitat i l'any que ve ja ni se n'en recordarà, se n'haurà oblidat, perquè probablement no som conscients que la tenim més present en el nostre dia a dia del que ens pensem.
Yo creo que la gente suele entender en filosofía como algo meramente teórico que se aprende y que se olvida, como cualquier materia que nos enseñan en la ESO o en bachillerato, pero realmente es una forma, digamos, de analizar críticamente todos los campos de conocimiento y muchas cosas de nuestra vida, desde el amor, la ciencia, la historia, todo
la
se puede analizar desde un punto de vista filosófico, y creo que se debería dejar de entender la filosofía como algo meramente teórico y entenderla como algo más práctico.
¿Y per què creus que estem anant cada vegada més a un discurs ultra? Tu ara fa una estona deies, ultradreta, ultraesquerra. ¿Per què no podem trobar un discurs equilibrat que pensi en el consens y al mateix temps en el desenvolupament?
Bueno, yo creo que es que es por el status quo que hay actualmente y el establishment. La gente ha visto que en la mayoría de países hay dos, tres partidos que siempre han estado en el gobierno, unos tenían un discurso, otros tenían otro, pero al fin y al cabo eran partidos más o menos moderados y la cosa no ha cambiado mucho con ellos, y cada vez la gente necesita más un cambio, sobre todo porque nos ha afectado mucho la crisis. Antes de la crisis la gente no estaba tan preocupada, ahora lo está mucho más. Y al ver que los partidos tradicionales, los partidos con una raíz histórica en cada país, al ver que estos no solucionan nada, pues se tienen que ir a otros partidos que suelen ser más radicales.
¿Qué farás aquestes vacances, Adrián?
Bueno, de momento no mucho porque he estado muy aterrado con...
Descansar d'entrada,
sí,
desconnectar.
Me he apuntado a Netflix.
Mira.
Aunque también ya he hecho un curso en la Autónoma de debate y argumentación y en septiembre haré otro. Uh-huh. Pero bueno, pues descansar, pasar el tiempo con amigos, con la familia y hacer todo lo que no he podido hacer durante segundo de bachillerato.
I tot el que no podràs fer a partir que comencis la facultat.
També.
Adriana Genjo, gràcies per haver estat en aquest últim Solidaris. Moltes gràcies.
A ti.
Solidaris. Para-t'hi a pensar.
Una de les raons de pes quan van projectar els Solidaris ara fa 9 anys era la de donar espai a la feina dels periodistes de drets humans, sobretot, perquè a través dels seus treballs de ràdio, de premsa, de televisió i de mitjans digitals fan públiques vulneracions silenciades d'arreu del món. I una d'elles la van fitxar de seguida. La Marta Molina, què tal? Com estàs?
Bona tarda.
Home, l'últim dia havies de ser a l'estudi.
Home, i tant. Faltaria més.
Atenció als pròxims mesos a aquests periodistes. La Majo Siscar, l'Anna Alba, entre molts altres, que preparen reportatges sobre els temes que caldrà seguir atentament. I alguns dels quals estan impulsats per la beca Deb Reporter que concedeix la Fede.cat. Un tema que, a més, a l'estiu sembla que es posi de moda, sembla que ens agradi, però que, a més, el tenim tot l'any, que és la dels venedors ambulants.
Exacte, els venedors ambulants, que no deixaran de ser portada aquest estiu, però no només per això, sinó perquè també s'estan organitzant entre ells i amb altres associacions que defensen els seus drets com a venedors i venedores al carrer.
Uh-huh. D'això va l'última xarxa Molina d'aquesta temporada.
La venda ambulant va ocupar portades de diaris l'estiu passat i tot apunta que aquest estiu també. Esperem des de la xarxa Molina i els Solidaris que sigui des d'un enfocament periodístic de drets humans que ens permeti entendre els per què d'aquesta activitat i els seus orígens i conseqüències. Els venedors i venedores ambulant han format el Sindicat Popular de Venedors Ambulant per organitzar-se i reivindicar els seus drets. I mentrestant, SOS Racisme Catalunya i el seu servei d'atenció i denúncia, el SAID, no paren de recollir justament denúncies contra venedors ambulant. A les portes d'un estiu, que segurament serà tens, li hem demanat a Alba Cuevas, directora de SOS Racisme, què queda pendent i en primera instància des de la vessant de les institucions.
Veure, no?, i analitzar sobretot la realitat de la venda ambulant no autoritzada des de la globalitat que pertoca i que és necessària, no?, saber que les persones que es dediquen a aquesta activitat, el motiu per què ho fan, hi ha perfils molt diferents, tenint en compte la situació si és irregular, si és regular, si la seva manera i la seva opció lliure és decidir fer la venda ambulant o no, i ho fan perquè només és l'única alternativa que hi troben.
I vinculat a com es vol gestionar la venda ambulant des de les institucions, quina prioritat se li dona a la gestió policial?
Si decidim gestionar la venda ambulant des de l'actuació policial, promovent-la com a única resposta per a donar solució a aquesta realitat, ens trobem malauradament amb situacions que anem denunciant, no? Perquè quan aquesta actuació no es fa seguint protocols clars i seguint un criteri fonamental que és la protecció i la defensa dels drets humans de qualsevol persona que està al carrer, és quan ens trobem amb situacions d'abusos i pràctiques discriminatòries.
L'Alba Cuevas proposa donar la volta a la situació que tenim, perquè no només són les institucions públiques les que tenen feina a fer, també els veïns i les veïnes que volen viure en una ciutat on els drets siguin respectats.
Les mirades que poden fer els veïns i veïnes quan van pel carrer, quan veuen actuacions policials, moltes basades en identificacions per perfil ètnic, que són il·legals i que es fan en aquest col·lectiu, quan la mirada per la resta de ciutadans i ciutadanes és des de la criminalització, doncs tampoc ajuda. L'amor a tu le droit.
De voir l'amour. Doncs queda feta la proposta de repensar el paper que volem tenir com a ciutadans i ciutadanes actius, que volem implicar-nos en una ciutat en la que tots i totes hi puguem viure amb dignitat i amb igualtat. I amb l'Alícia Sánchez, coordinadora del Servei d'Atenció i Denúncies, coneixem el cas del Manel. Quin paper té el Codi Penal a la venda ambulant?
Un cas va ser precisament que se'l va acusar de venda ambulant i d'atemptat en un dia a l'agost del 2015 que precisament plovia molt i que no havia estat venent i a més no estava en el lloc dels fets. Què va passar? Doncs que se li va identificar posteriorment a partir d'un reconeixement fotogràfic, que després se'l va acusar, la fiscalia va acusar 2 anys, va demanar 2 anys de presó per la venda ambulant i 2 anys de presó per l'atemptat contra l'autoritat, i que nosaltres doncs, el vam representar i que finalment vam aconseguir que se l'absolés.
Tot això fa que s'iniciï un procediment penal que Sos Racisme Catalunya qüestiona. Afirmen que l'actuació judicial no hauria de derivar en un procediment penal perquè aquest procediment penal revictimitza a la víctima.
Des del moment que entra una persona per a la porta d'un jutjat, el mateix jutge ja té una visió preconcebuda i, per tant, ja la presumpció d'innocència queda invalidada. Hi ha una presumpció de veracitat per part del jutge que otorga a la versió policial i, per tant, doncs, està vulnerant el dret d'aquesta persona a tenir una protecció i a tenir una possibilitat de defensa adequada i correcta.
I a tot això se li afegeix que el Codi Penal es va modificar l'any 2015. Alícia Sánchez n'apunta les conseqüències.
El que fa és que la mateixa fiscalia demani, sol·liciti penes de presó que creiem que són totalment desproporcionades per l'actuació que s'està acusant, és a dir, vendre 15-20 bolsos, demanar 2 anys de presó per un tema com aquest, no creiem que sigui el més adequat.
I no només hi ha un increment de les penes, sinó que això genera antecedents penals, fet que dificulta encara més la regularització d'aquestes persones a partir d'una llei d'estrangeria que limita l'accés a la situació regular dels estrangers. A més, aquestes penes o sol·licituds de condemna poden ser substituïdes per una expulsió del país. Je suis en moi, ma peau est blanche, et moi j'aime bien ça, c'est la différence. Doncs tenim molta feina a fer i per sort a casa nostra hi ha periodistes que investiguen temes des de la perspectiva de drets humans i organitzacions que recolzen l'elaboració de reportatges amb enfocament de justícia global. La FEDE.cat, per exemple, atorga les beques Def Reporter dotades amb 8.000 euros que compten amb el finançament de l'Ajuntament de Barcelona. Es concedeixen a projectes presentats conjuntament entre ONGs i periodistes que aporten acords de publicació en mitjans catalans i internacionals. En aquesta darrera edició es van concedir 3 beques, una d'elles un treball realitzat entre Sos Racisme Catalunya i Catalunya Plural. Isa Tuarelles, de la FEDE.cat, ens les comenta.
Han elaborat una sèrie de reportatges i càpsules de vídeo sobre la realitat dels manters a Barcelona, però intentant superar la mirada habitual i tractar-la en la seva complexitat. Des de les raons per sortir de Senegal a com els afecten les polítiques migratòries i com s'organitzen col·lectivament.
S'ha atorgat una segona beca per la realització de reportatges amb Enginyers Sense Fronteres, Ruido Foto i la periodista Majo Siscar.
Ens aproparà a la problemàtica de l'accés a l'aigua a El Salvador, a través de diferents exemples de les conseqüències que té la manca d'accés a l'aigua per la població empobrida. Aquest reportatge serà públic a finals de l'estiu.
I la tercera beca, un reportatge que tracta a fons la situació dels refugiats.
Assemblea de Cooperació per la Pau, Ruido Foto i El Faro treballaran el tema dels refugiats que fugen de la violència, però no la dels conflictes armats tradicionals, sinó de les mares a El Salvador. Unes violències que provoquen d'altres allà on arriben els migrants quan no hi ha polítiques d'acollida. El reportatge es publicarà a El Faro, mitjà de referència d'El Salvador, a Univision, mitjà dels Estats Units, a eldiario.es i La Directa a partir del setembre.
Avui, en aquesta última xarxa Molina, aprofitem per fer una crida a tots els periodistes que, com l'Adrià Bas o la Rita Marzoa, els que van iniciar aquest programa, reivindiquen i creuen en un periodisme rigorós, on es denunciïn situacions de vulneració de drets humans i es doni veu als que cada dia posen el seu granet de sorra perquè tots plegats puguem viure en un món millor, més digne i més just.
Incombustible, Molina. Gràcies per estirar, per proposar, per treballar, però sobretot gràcies per aquest somriure que no se t'acaba mai.
Gràcies a tu, Adrià.
Bon estiu.
Bon estiu.
A Facebook, a Twitter i a catradio.cat, solidaris, amb Adrià Bas.
Ja són aquí les rebaixes de llar del Corte Inglés.
Fins al 50% de descompte en els millors articles per la llar i la decoració.
Mobles, parament, tèxtils, electrodomèstics...
Vols fer canvis a casa teva? Vols estalviar?
Vine a les rebaixes de llar del Corte Inglés. Este es tu verano,
amor. Il·lusió, creixement, ambició... Tot un esclat de sentiments. I tu, això ho has de viure. Renova la teva confiança per ICA a rcdespanyol.com o trucant al 902 666 902 i aconsegueix el carnet. Vés-te soci de l'Espanyol i viu una temporada emocionant al nostre costat.
Catalunya Ràdio. Solidaris. Chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Pa, pa, la, pa, 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 la. Cada dissabte, de 3 a 4 de la tarda, a Catalunya Ràdio. Para-t'hi a pensar. Amb Adrià Bas.
Però aquí, justament, l'Adrià Bas és el menys important. Els que ho són de veritat són la resta. Tota una llista de gent imprescindible sense els quals aquest programa no hauria estat com és des de fa 9 temporades. Te conhecer, desacreditei. Como pode uma mulher assim, toda sola... Última, ultimíssima mitja hora dels solidaris abans de marxar de vacances i abans del canvi de cicle. Deixeu-me saludar la Yolanda Fresnillo, membre de les plataformes ciutadanes de l'Auditoria del Deute. Com estàs?
Molt bé, bona tarda.
Amiguíssima dels solidaris des del començament,
des del principi.
El Miquel Carrillo, membre d'Enginyeria Sense Fronteres i de l'Àgora Nord-Sud. Què tal, Miquel?
Bona tarda.
Molt bé. I en Francesc de Dalmases, director de la revista ONGC, una de les capçaleres principals en la lectura dels drets humans al país.
Què tal? Bona tarda, Adrià.
Com estàs?
Bé. Sí? No sabem si contents o tristos, no?
No, home, sempre contents.
Sempre contents.
Els canvis doncs sempre són bons.
Doncs va, contents.
I deixeu-me que expliqui per què sou tots tres aquí, perquè sou una representació de tots els col·laboradors i col·laboradores que ha tingut els solidaris al llarg d'aquests anys i que heu estat els autèntics mestres que ens heu anat guiant per explicar com es pot veure el món amb uns altres ulls, amb la mirada dels drets humans, de la pau, de la cooperació, dels drets socials, la mirada, Francesc, d'aquell altre món possible, aquell que sempre hem reivindicat. Deixeu-me dir també que hauríem volgut que hi fossin tots, però que ningú se m'enfadi perquè no hauríem tingut pas temps. Amb uns 50 minuts de programa a la setmana no hi haurien capigut tots, i si algú s'ha d'enfadar, que m'ho diguin a mi, que en soc l'únic responsable. I us hem demanat de venir perquè ara que tanquem la paradeta sempre queden temes pendents als que haurem d'estar atents els pròxims dies i els pròxims mesos, i està bé que els puguem comentar una mica fent tertúlia, sobretot perquè abans de la publicitat la Marta Molina, en el seu últim reportatge a la seva última xarxa, ha posat damunt la taula alguns treballs periodístics becats pel Deb Reporter que s'estan preparant en aquests moments i que els pròxims mesos veurem publicats a diversos diaris, ràdios, televisions, portals d'internet, etc, etc, i que n'hi ha un que marcarà segur l'actualitat informativa d'aquest estiu, que és sens dubte el dels manters.
Home, allò de Gibraltar, no? No és estiu, sinó és Gibraltar.
Ah, és veritat, és veritat. També
no hi ha confiat l'altre dia.
Sí, però aquesta setmana també se n'ha parlat, perquè es veu que hi ha hagut un senyor que ha anat a Anglaterra a parlar-ne. Els manters, que ja han posat en marxa el seu sindicat i que ja tenen una marca pròpia de productes per fer-se veure, per ser més transparents, per mirar de buscar-se la vida millor, per demostrar que són tan honestos com qualsevol altre. El Deb Reporter prepara un reportatge dels orígens, in situ, als seus països, em penso que és el Senegal, en aquest cas concret, Vosaltres creieu que conèixer millor les raons que els empenyen a venir a Europa ens ajudarà a veure'ls d'una altra manera?
Jo crec que sí, que és bo veure què hi ha darrere d'aquestes persones, diguem, que es busquen la vida, a vegades generant situacions que alguna gent considera molesta, diguem. Però... Uh-huh. I sobretot és bo, jo crec, que el canvi que hi ha hagut en els últims mesos cap a aquesta part més propositiva, no? El tema de la,
sí,
de la marca pròpia, no?
Sí?
El tema del Tom Manta...
Per part d'ells.
Per part d'ells, és a dir, no només el projecte, diguem, que està desenvolupant amb l'Ajuntament de Barcelona, un grup de... d'ex-manters ja, no? Muntant una cooperativa de venda de productes artesanals, sinó que hi ha hagut un altre grup que em diu, bueno, nosaltres ens autoorganitzem amb una mica de suport i demostrem que això, no? Que estem aquí per guanyar-nos la vida de forma honesta i fins i tot amb una mica d'humor, no? Perquè li han posat a la marca Tom Manta, no?
Tom Manta.
I amb, bueno, jo crec que amb una visió més propositiva, no? De, estem aquí per construir.
Això farà
que, missatges aquest, no?
Que canviï el punt de vista de l'altra banda, si és que hi ha una altra banda, vull dir, de molta gent que protestava perquè, doncs, gent que té comerç, gent que veuen afectades les seves vendes en zones de platja...
No, aquests no canviaran. I malauradament, el tema del Tom Manta és una arma llancívola, no?, que té a veure amb els discursos de l'altre, de primer els de casa... I jo crec que s'ha comunicat fatal, vull dir, perquè si a mi ho preguntes, encara no sé si són il·legals els productes, si han entrat malament per la duana, vull dir que fins i tot a afegir aquestes iniciatives de, bueno, de formalitzar o de proposar altres vies de treballar, jo crec que a nivell institucional no hi ha hagut cap comunicació oficial o explicació de dir, escolti, això és el que és legal, això és el que no... Vull dir que ja s'ha descuidat per part de, diria, totes les administracions, explicar una mica al ciutadà i fer una campanya potser antirrumors com s'han fet en moltes altres coses, posar una miqueta de claredat en un tema que, bueno, no deu ser, no és fàcil. Jo no crec que preocupi tant a la gent. Hi ha, segurament hi ha alguns lobbies, bueno, pues que s'ajunta una miqueta al seu interès comercial, privat, propi, amb d'altres lobbies o altres interessos polítics que els fan servir, no? I aquesta intente no la desfarem mai, no? Però jo aquí trobo, o sigui, a faltar una miqueta de comunicació, bueno, oficial, de desmuntar rumors i d'explicar a la ciutadania què és el que hi ha de ser una mica en tot plegat, no?
Tu dius que és una arma llancívola als mitjans de comunicació, Francesc, això t'ho demano tu com a director d'una revista que tracta el tema. Els mitjans de comunicació n'hem parlat, no sé si massa, o ho hem fet malament, ens hem explicat malament quan volem tractar aquest tema?
Jo penso que quan un tema és notícia i tampoc cal matar el missatger, però potser sí que podíem haver contextualitzat i explicar que finalment era l'última peça, l'última baula d'una cadena molt llarga i que parlava molt de sobiranies. Per exemple, és el mateix que passa amb els centres d'internaments d'estrangers, que li han posat l'accent moltes vegades. Finalment, és un problema de sobiranies, és un problema de com a societat... Potser tindríem intenció de gestionar diferent qüestions com ara la immigració, que tindríem una altra manera d'entendre-la, una altra manera d'assumir-la, sobretot perquè tenim un bagatge històric, perquè tradicionalment hem entès què significa això, però no tenim les eines, no? L'Ajuntament va ser protagonista d'un fracàs evident, perquè quan tu dius que vols fer segons què amb el CIE i senzillament formes part d'un estat que està encantat amb aquest CIE, doncs difícilment faràs res amb el CIE. Per tant, el que has de fer és transformar el teu estat i, per tant, el que pateixen, en aquest cas, les persones immigrades, tant quan intenten sobreviure venent productes al carrer o quan tenen la mala sort per una falta administrativa ser engarjolats, que és una cosa que l'expliquis com l'expliquis.
Absolutament esperpèntica.
És que hi ha un estat que està encantat en fer les coses així.
I aquesta setmana hi ha hagut una nova vaga de fam al CIE de la Zona Franca.
Efectivament, i que és una mica aquestes alarmes que van saltant i que han de sortir als mitjans, però finalment el que explica és que nosaltres hem de exercir doncs la nostra sobirania d'una altra manera, que si aquestes coses no ens agraden i majoritàriament no ens agraden, hi ha una manera de canviar-la.
De totes maneres, em sembla que tenim també una assignatura pendent, més enllà de poder exercir aquesta sobirania, que és un factor, estic d'acord, totalment clau, de poder fer un debat social i un debat seriós, sense demagògies, sobre com seria aquesta altra manera de gestionar la immigració, que moltes vegades ho diem, no? En aquests programes de seguida dius, bueno, és que si nosaltres fóssim sobirans ho gestionaríem diferent. Bueno, com ho gestionaríem diferent? Perquè aquí també hi ha una feina tant des dels moviments socials, des d'experts en moviments de persones, tot el tema del moviment de refugiades, que també serà un tema que ara, aquests segons mesos, seguirà sent
per
notícies,
desgràcia.
No? És a dir, com ho faríem diferent? I crec que és important que, si arriba un moment en què realment no ho podem fer diferent, estiguem preparades, no només com a els líders que puguin arribar en aquest futur govern, estat o no, sinó també com a societat, perquè és un tema que si ho fas difícil...
La Iolanda m'has pressuposat que parlava de... Estava parlant d'això de la nova república, en parlem com vulguis, eh? No estava parlant d'això, estava parlant d'entendre que les nostres sobiranies són sobiranies compartides i que, per tant, la construcció s'havia de fer conjuntament, que és el que no passa ara. Ara hi ha una jerarquia molt clara que l'Estat diu el que fa.
L'Estat i la Unió Europea, eh?
Hi ha una altra manera d'entendre aquestes qüestions i la resolució de conflictes en general, que és en un pla horitzontal i, sobretot, entenent què és el que passa, les raons que passa. Per exemple, ara parlàveu de refugiats, jo em penso que aquest any hem fet, i l'any anterior, el conflicte de Síria ens ha portat una cosa molt positiva i una altra molt negativa. La positiva és que hem assumit, jo penso que com a societat, i aquí sí que estic parlant específicament de la societat catalana, perquè ha estat un clam molt inèdit a Europa, de fet hem estat protagonistes de la major manifestació que ha existit a Europa a favor dels refugiats,
exacte,
que aquests refugiats que fugien de la guerra tenien una sèrie de drets i que, per tant, calia fer coses. Hem de fer un pas més, que és que els que fugen de la fam, els que fugen dels països empobrits, etc., tenen exactament els mateixos drets.
Sí.
I que resulta una mica hipòcrita per tots nosaltres,
no
per tots nosaltres, que aquesta gran manifestació s'hagi produït ara, després d'anys i panys, que la frontera sud de l'Estat espanyol s'han estat fent retorns amb calent, s'ha estat maltractant, s'ha estat agredint, s'han construït tanques... Escolta, tanta preocupació per les tanques arreu del món, hauria valgut la pena que com a societat ens sentíssim corresponsables d'aquest estat en el qual alguns per força i altres per comoditat s'hi senten a gust i posar-ho en qüestió.
I en aquest debat que diu la Iolanda, una mica també, clar, ara diré termes així d'enginyeria i tal, però sempre ens agrada estar com en l'estacionari, no? I l'estacionari ja no existirà més. Perquè el que tindrem a partir d'ara, els propers anys, és una gestió de moviments de persones que, bueno, que ja tenim més de 60 milions de persones, no?, en situació de refugi.
63, 64.
El que has de gestionar ara no és una frontera. El que has de gestionar ara, en tot cas, és és un flux.
I és una realitat aquí, és a dir, la realitat d'acollir també l'has de preparar, has de treballar amb les societats, has de treballar amb els barris, amb els territoris, perquè això no quedi en un lema.
Però llavors resulta que la Unió Europea demana, insinua, envia missatges a les ONG de rescat perquè modifiquin el seu codi de conducta, quan aquestes organitzacions, la majoria, totes elles, vaja, rotundament totes, treballen d'acord a una legislació internacional, a una Carta Magna de Drets Humans, que una de les principals raons que els posa com a deure és l'auxili. Què hem de fer a partir d'ara, llavors?
Qüestionar aquesta Unió Europea, seguir qüestionant-la. Jo crec que hem de començar a posar sobre... Bueno, començar, no?, perquè ja fa temps que algunes ho fem, no? Però seguir posant sobre la taula què hi ha darrere d'aquest projecte, d'aquesta Unió Europea, i per tant, què és el que li demanem a Europa i quina Europa realment voldríem construir, també en aquest sentit, no?
Jo, a mi quan em pregunten fora de Catalunya tota la qüestió sobiranista, jo sempre els dic, hosti, és que potser només veieu el debat de Catalunya-Espanya, però hi ha un altre debat cap amunt de sobirania. És a dir, que passa que no es pot qüestionar el marc europeu i què és el que estàs construint. És el mateix debat, només que en una altra direcció i en unes altres dimensions. És inaudit que no tinguem un Parlament europeu que no legisla, no? Que pràcticament és una màquina allà, o és un gerro bastant de
garlant simbòlic, anecdòtic, no? Francesc.
No, a mi em sembla interessant que... Ara sí que en parlo, quan parlem d'aquests processos constituents, que el que és interessant és assumir per primera vegada en molt temps, i amb això sí que és un tall molt profund amb el règim del 78, parlant de Catalunya, que ho podem discutir absolutament tot, i que podem i volem decidir absolutament tot. I en aquest sentit m'agrada molt com ho planteja el Miquel, perquè no hi ha res escrit. I abans hauríem de dir com abordarem el tema de la immigració. Doncs haurem de fer debats públics i haurem d'acabar d'alguna manera atenent quina és la decisió de la majoria, perquè, per exemple, amb el tema de la immigració, amb el tema dels refugiats, hem de reconèixer que hi ha una asimetria molt gran entre el que expliquem, el que llegim i el que publiquem en els mitjans generalistes,
una asimetria
molt gran, i el que finalment acaba votant la població europea. És a dir, a mi em preocupa una mica que l'evolució de la majoria de governs d'Europa no està anant cap a més,
sigui una involució.
Sempre ens quedem amb la idea de Polònia, Hongria, Dinamarca també és un drama, els països del nord, que sempre ens havien semblat una referència de drets humans, d'acollida i d'asil, la dreta i la l'extrema dreta està fent forat en aquests moments. A Alemanya no es pot entendre l'evolució de la socialdemocràcia, de la gent més conservadora, per quin paper creixent està tenint la dreta, que de fet està fent una cosa que Espanya fa molts anys, que és que l'ultradreta amaga, i la dreta amaga ultradreta també. Amb la qual cosa vol dir, home, doncs molta pedagogia, per entendre'ns, molts i molts solidaris, per explicar que finalment aquests discursos són profundament falaços, perquè hi ha una cosa que no em canso d'explicar mai, per exemple, quan el Miquel d'això també en sap molt, i la Iolanda també, quan vas a vegades a poblacions de Catalunya i estan discutint plans de cooperació, pressupostos de cooperació, diuen, és que aquests sempre estan, tenim sempre una formació política o una altra que està en contra de dedicar recursos a cooperació, i sempre insisteixo, analitzeu i veureu que aquelles formacions polítiques que estan en contra dels pressupostos de cooperació, etc, quan governen, també són els primers que fan malbé els propis serveis socials d'aquí i el que han de ser les mesures de protecció pels d'aquí. És a dir, que els que diuen primer els d'aquí, ni els d'aquí ni els d'allà. És a dir, finalment, hi ha una forma de gestionar, hi ha una forma d'entendre l'administració, hi ha una forma d'entendre la política en el qual les persones tenen una sèrie de drets. I tu no els pots aplicar fins aquí i a partir d'aquesta línia ja no els aplico. O te'ls creus o no te'ls creus. I el problema és que en aquests moments Europa té un problema seriós a l'hora de defensar els drets humans en la seva dimensió individual, en la seva dimensió col·lectiva. I això ens ha de preocupar als europeus, perquè si girem l'esquena quan això passa només als que arriben de fora, ens acabarà tocant també nosaltres.
Permeteu-me que us canviï de tema, però segurament té bastant a veure, Està en l'arrel de tot això que parlàvem ara, de les conseqüències que tenim a Europa, dels conflictes oberts al món. A partir de l'últim anuari de l'Escola de Cultura de Pau, que es va publicar ara fa poc, diu que al món l'any passat hi havia 36 conflictes armats oberts, la majoria a l'Àfrica, a l'Àsia i a l'Orient Mitjà, el 40% d'alta intensitat, però dues dades més criden bastant l'atenció. Una és que gairebé el 80% són considerats conflictes interns, però en presència internacional, per tant vol dir que tothom hi putineja, i que el 74% té molt a veure amb països que tenen encara ara greus desigualtats de gènere. Com se n'adonarà la societat civil europea que el que faci aquí o el que passi aquí té molt a veure amb el que passa allà a l'altra banda? I quan els governants podran fer alguna cosa que realment sigui constructiva i propositiva i no cada vegada més confrontada, com tornem a veure aquesta sensació de preguerra freda, Putin, Trump, la Xina, líders contraposats els uns als altres?
Malauradament anem en direcció contrària. Sabeu que...
Ho ha dit el francès fa un moment.
Sí, però doncs en qüestió de resolució de conflictes a tortes, hòsties, anem... Vull dir, aquesta és la tendència. Sabeu que Estats Units... Ho va demanar Obama, el Premi Nobel de la Pau, però el Trump ha agafat una mica el guant, el desafiament, i ens està obligant a que els països que estem a l'OTAN arribem al 2% del PIB d'inversió en armament. Però últimament veig una campanya subliminal una miqueta per anar acostumant-nos, bueno, a la qüestió militar, i això és una cosa que tenim, anem en direcció contrària total.
Tres escenaris: Mossul, el Iemen i el mes de setembre el Kurdistan, Erbil.
Doncs jo ho enllaço una mica amb el que deia el Miquel i sorprenentment seré molt optimista. És a dir, jo crec que anem entenent quina és la manera de resoldre les coses.
Això m'interessa.
La primera presidència de Bill Clinton, la Fundació Carnegie per la Pau Internacional, que és poc sospitosa de ser revolucionària, li va fer un informe i li va dir, mira, el 73% dels conflictes mundials es resolen reconeixent el dret a l'autodeterminació dels pobles. Evidentment, el senyor Clinton va agafar aquest informe i el va desar en un
calaix americà, que diuen.
Que el proper 25-26 de setembre el Kurdistan irà que hi hagi un referèndum d'autodeterminació. Sí. S'ha d'entendre molt bé per què està passant aquí, per què està passant al Kurdistan iraquià, que té uns interessos econòmics molt determinats i, per tant, hi ha uns certs interessos internacionals perquè això avanci, però, en certa manera, d'alguna manera marca el camí del que podria ser una nova manera de resoldre els conflictes. És a dir, fins que finalment la comunitat internacional ho va tornar a boicotejar, en el Kurdistan turc hi havia un procés d'autodeterminació molt interessant, on, per exemple, les dones eren altíssimament protagonistes i que finalment va haver-hi un acord molt estrany, tàcit, no explícit, evidentment, però tàcit, entre Estat Islàmic i Erdogan per carregar-se absolutament i arrasar com s'ha arrasat absolutament tot el Kurdistan turc. Però l'esquerda és aquesta, és a dir, entendre que finalment les comunitats nacionals són adultes i poden decidir el seu futur i que hem de facilitar i hem d'estar a favor de totes aquelles mesures que permeten que la gent es pugui expressar. Nosaltres hem tingut tradicionalment en el món, i ho parlo en els solidaris perquè em penso que està bé que fem una mica d'autocrítica, hem tingut una solidaritat pel que fa als drets col·lectius proporcionalment a la distància del conflicte, no? Pel Tibet tots estàvem d'acord, pel Sàhara Occidental menys, si tancaven un diari Euskadi gens, eh? Hem passat de perfil, hem passat de perfil com a sector, i ara ens hi tornarem a trobar l'1 d'octubre, veurem exactament com a sector, que hem estat sensibles amb el tema dels drets humans, com ho afrontem i com ho expliquem. Però crec que la clau de volta serà aquesta, que els drets humans tenen una dimensió col·lectiva i que ens ajuden molt a entendre el món i a identificar-lo i a solucionar-lo.
Mm-hmm. Sí, però malauradament alguns moviments geopolítics, especialment aquesta nova pseudo-guerra freda Putin-Trump que comentava l'Adrià, excepte en casos en els que hi ha un interès particular, com el del Kurdistan iraquià, semblen anar en direcció absolutament contrària. És a dir, que veig, està molt bé ser optimista, però veig una mica sobre optimista.
Però el Kurdistan turc, malgrat que estiguin perdent, ells han guanyat la batalla, Yolanda, i és molt important recordar que l'han guanyat. És a dir, la millor època de pau, de democràcia, de drets reconeguts a les poblacions kurdes dintre de l'estat turc, ha estat fa un any. Ho vaig visitar, ho vaig viure, ho vaig veure, ho vaig conèixer, hi havia un ambient d'alegria, hi havia un ambient de
això, els solidaris,
i va culminar un procés d'autodeterminació.
Sí,
i que per tant sabem que aquesta és l'eina, aquesta és l'eina.
Sí, això ho sabem, el que passa és que no...
Que ho sàpiguen uns altres, també, no?
Comprar urnes és molt més barat que comprar tancs, m'explico?
Depèn, el lloc se surt caríssim.
Tenim molt poc temps i jo tenia ganes de treure un últim tema, perquè aquesta setmana ho qualifiquem de dia històric, quan el Parlament de Catalunya ha aprovat per unanimitat la renda mínima garantida, que ha de millorar la RMI, les antigues rendes, com eren, mínimes d'inserció, exacte, i que ha de servir per atendre casos molt els més severs de pobresa del país. Valoració, aconseguirem posar-la a la pràctica, realment, la tombarà el TC, no la tombarà el TC...
Tindrem
prou fons a la caixa per poder fer-hi front.
A veure, els del deute,
els fons és tot un dubte, sobretot també si amb tot el que ha de passar fins a l'octubre, una de les estratègies que pot tenir l'Estat és tancar precisament l'aixeta de la caixa, no? Però en qualsevol cas, és a dir, fins i tot si no hi ha diners a la caixa, si hi ha dificultats per implementar-la, que segur que hi haurà dificultats per implementar-la, sigui vinguin del TC, vinguin de
les pròpies dificultats,
sí,
de gestionar els fons,
i de gestionar l'allau de peticions que pot haver-hi. Això, aquesta setmana la gent de la plataforma que ha impulsat la ILP ho explicava, no? Compte, perquè això pot haver-hi un col·lapse al mes de setembre quan es posi en marxa, no? Independentment de tots els problemes, és un pas històric i és un pas que per mi no hauria de tenir marxa enrere, no? De dir, bueno, aquest és el model, que és garantir un mínim de dignitat, de supervivència, de drets a totes les persones, i aquesta és la base de la renda mínima garantida, no? La lectura del que suposa, tu deies, no? És garantir uns ingressos a aquelles famílies que estan en la situació més de vulnerabilitat, més extrema. No és exactament el desig de moltes que parlem d'aquesta renda bàsica per tothom, no? Però és un primer pas que com a societat hauríem
és,
de...
És un gest de sobirania, és un gest de sobirania, no, com aquell que dèiem abans, perquè com a poble ens reivindiquem que volem que tothom, que ningú pugui passar doncs, a justos, i que tothom pugui tirar endavant.
Jo no sé si és de sobirania, però jo crec que serà complicadíssim. Tenim encara no hem posat en marxa ben bé la llei de dependència, que era un dels pilars de les estat, no, de Zapatero, i han passat...
Ni el de pobresa energètica...
Però jo la lectura que faig és que és segon any, segona ILP consecutiva, després de l'energia i l'habitatge, i sí que és un símptoma de regeneració democràtica i de connexió amb la digueu-li sobirania, de connexió amb la gent i amb els moviments que ens organitzem, fem propostes i tenim el poder d'ajuntar l'esquerra, la dreta, el centre amunt i avall, amb propostes que bueno, aconsegueixen un consens que interessa a tothom, perquè és evident que s'ha de resoldre un problema que ens afecta a totes, i el Parlament i el sistema que tenim serveix per alguna cosa. Hòstia, això ja és bastant interessant.
És una victòria popular, però jo estic segur que totes aquelles llums verdes n'hi havia alguna de morades. És una victòria popular perquè molts d'aquelles diputades o diputats i algunes d'aquelles formacions mai de la vida haurien aprovat això. És una victòria popular des d'aquesta perspectiva.
Clar.
I a més, vol dir, i una vegada més acabem sent optimistes, que efectivament es pot aconseguir que allò que en el fons alguns no volen, es veuen incapacitats d'oposar-se'n públicament. I aquesta sí que és una victòria immensa. I sí, evidentment, com que encara ara, per molt poc temps, però encara ara tenim un Parlament de fireta, efectivament, com va passar amb la pobresa energètica, etc., no tenim la seguretat de que ho puguem fer, no tenim la seguretat econòmica de que ho podem tirar endavant, i precisament per això, i hem començat parlant de sobiranies i acabem parlant de sobiranies.
Sí.
Volem sobiranies precisament per fer això.
Estimats, mireu el rellotge, són gairebé les 4 i sabeu què passarà, no, a partir d'ara?
Vacances.
Sí, que aquest programa s'acabarà, que el Solidaris marxarà de vacances, i que a partir del setembre començarà un Solidaris amb un estil nou, amb un equip nou, amb una veu nova, però segur que amb el mateix compromís i amb la mateixa voluntat de servei públic.
Podria dir Solidàries, no? No?
Ho
podríem traslladar.
Jo, Adrià, et vaig conèixer al Brasil, al marc d'un fòrum social mundial,
no,
i he parat de gaudir amb tu de tants projectes, de tantes històries, i estic segur que vagis on vas i facis el que facis, seguiràs fent, doncs, això, regar les plantes que ens interessa que creixin.
L'altre repte que ens ajuda a teixir, diguem, programes com els Solidaris és aquest teixir entre els temes, les entitats, els moviments, és a dir, el fet que hi hagi un espai a la ràdio pública que es puguin parlar de diferents temes relacionats en general amb els drets humans, amb la justícia global, que teixeixi, això també fa que tinguem més ganes, diguem, d'abordar el superrepte de teixir dins de la societat, no? Que tot això no, només ho abordarem si tenim unes xarxes socials reals, no les de l'internet, ben fortes i ben cohesionades.
I que no falti, que no faltarà, i amb els diferents prismes com els que teníem avui en aquesta estona de conversa.
Moltes gràcies, Adrià.
Gràcies a vosaltres, de debò, mestres. Ara acomiadaré el programa i el que diré també va per vosaltres, eh? Espero fer-ho sense trencar-me.
Una abraçada.
Martí, no arribis tard, que avui és el gran dia. Posa't ben guapo i un somriure d'alegria. Surta de fora, crida, amb tota l'energia, que s'ha acabat, que ja has canviat, comença una altra vida.
Això va per, ara direm els noms, espero no ofegar-me i poder-los dir tots, en Francesc de Dalmases, la Yolanda Fresnillo, en Miquel Carrillo i també per l'Esteve Cardús, pel David Casablanques, pel Gustavo Duc, la Laia Altarriba, la Sílvia Torralba, la Begoña Román, l'Eduard Costa, la Raquel Sancho, en Dani Vilaró, en Saïd Alcadaui, la Mireia Termes, la Montse Ortiz, en Felipe Campos, en Javier Willem, en David Minoves, en Francesc Mateu, l'Enric Morist, l'Enric Canet, en Jordi Armadans, la Tica Font, l'Arcadi Oliveres, perquè gràcies a molta gent d'aquest país, però a ells en concret, aquesta casa, Catalunya Ràdio, va començar ara fa 9 temporades el millor màster de periodisme en drets humans i en justícia global que mai haurem pogut fer. També va per vosaltres, les ONG de Desenvolupament de Pau i de Drets Humans, per les federacions, les fundacions, les entitats socials. Gràcies, perquè un dia vau entendre el valor d'un programa com aquest i ens vau permetre ficar el nas a casa vostra. I gràcies pels molts premis i reconeixements que ens heu concedit tots aquests anys. Va també i sobretot, és clar que sí, per vosaltres, no podia ser d'una altra manera, pels oients, que heu confiat en el criteri d'aquest equip i ens heu vingut a buscar i ens heu proposat temes. A tots vosaltres, bones notícies. El Solidaris tindrà desena temporada, tornarà després de l'estiu, però aquest equip ja no hi serem. Vindrà gent nova, que a vegades una sacsejada sempre va bé. Sort a qui s'hi posi. El Solidaris és un projecte de ràdio pública que vam crear l'any 2008 amb la voluntat de que tingués una vida ben llarga independentment de qui hi hagi al capdavant. Tant li fa a la persona. Els drets humans i la justícia social han de ser prioritaris a la ràdio i a la televisió públiques del nostre país. Així que fem-li costat perquè el necessitem. Jo seré el primer oient a partir del mes de setembre. Aquí em tindreu. I ara, permeteu-me un últim missatge personal, que no ho faig mai. Va pels companys de classe d'aquest màster. La Pepa Ferrer, la Carme Colomina, la Mireia Dalmau, l'Esther Garriga, l'Eva Pineda, la Paula Molés, la Judit Sala, la Dolors Joanola, la Blanca Busquets, en Martí Rigol, en Roger Fontarnau i tot l'equip de tècnics d'aquesta casa, que em penso que hem gravat i hem fet directes amb tots, no ens n'hem deixat ni un. Per la Laura Marín i el Xavier Salvà, pel Ricard Ostrell i la gent del suplement, pel Kilian Sabrià, la Maite Sadurní i la Magda Llurba, i especialment per la Rosa Silloé, per la Marta Molina i per les meves germanes, la Vanessa Carrion i la Rita Marzoa. Gràcies a tots els treballadors i treballadores del grup d'emissores de Catalunya Ràdio pel tracte amable que sempre m'heu dispensat. En el terreny personal, aquí hi he fet la família i aquesta me l'emporto posada, si m'ho permeteu. Però sobretot, han estat uns anys d'aprenentatge professional molt valuosos, perquè aquest és l'ofici més meravellós que conec. Ha estat un honor parlar per aquest micròfon. Cuideu-me'l fins que torni. Bon estiu a tothom, que vagi bé, Solidaris.
que això són dos dies, no perdis ni un segon. Desperta, deixa allò que has passat. Viure són dos dies, noves oportunitats. Moto i vol el somial que ho tenies vestit de seda, t'has desfet de ses espines i envoltaven el teu cor i t'obrien ses ferides. Fugi amunt, veus com ja les cicatrices. Assam, desperta, comença a veure món, que això són dos dies, no perdis un segon.